Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui amb la penúltima jornada de Lliga a Primera Divisió, jornada en la que el Real Madrid depèn de si mateix per ser campió. Ja sabeu que ho serà si guanya el Villarreal o si fa el mateix resultat que el Barça faci contra Osasuna a l'estadi del Camp Nou. La jornada es disputa en horari unificat, tots els partits a partir de les 9 de la nit, tret de l'Eibar Valladolid, que juga a 6:45 de la tarda. És un partit ja aquest intranscendent. El tiempo de juego, que es presenta apassionant, amb 9 partits jugant-se a l'hora, amb la lluita pel títol, la lluita per jugar a Europa, la propera temporada i també la lluita per evitar el descens. Totes aquestes batalles a partir de les 8 de la tarda al tiempo de juego de la cadena COPE. L'Espanyol jugarà a València, el València també està en hores baixes, però té opcions encara de jugar a Europa. L'Espanyol més pendents del futur de la banqueta i de concretar l'opció Vicente Moreno, que dalt que pugui passar aquesta nit a Mestalla. Resta de partits d'avui, Atlètic Leganés, Betis Alavés, Reial Societat Sevilla, Celta Llevant, Getafe Atlètic de Madrid i Mallorca Granada. A segona divisió, el Girona acaba de preparar l'important partit de demà davant del Cádiz. La victòria asseguraria ja plaça de promoció d'ascens davant d'un Cádiz que ja és equip de primera divisió. Pendents també estem de la promoció d'ascens a segona A, que arrenca aquest cap de setmana a Andalusia amb el Cornellà, el Sabadell i el Barça B. Atenció que al Barça B hi ha notícies. S'ha lesionat Collado, fractura al peu, 3 mesos de baixa. Ahir va estar aquí a Esportscopi el capità del Cornellà, Eloi Gila, i avui torn pel capi del Sabadell, Àngel Martínez. El Sabadell ja està a Màlaga. I el Barça de Futbol Sala ha anunciat el fitxatge del porter Miquel Feixas, que torna al Barça procedent del Santa Coloma. Avui comentarem la jugada, el debat d'Esportscope amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, i les enquestes del dia Esportscope, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si creieu que avui ja el Real Madrid es proclamarà campió de Lliga. Creieu que sí, la immensa majoria, el 80%, creieu que encara no, el 20%. I en clau espanyol, us demanem per la travessa, la quiniela del partit de Mestalla. Aposteu per l'1, per la victòria del València, el 71%, una X, empat, 9%, i el 2, victòria de l'Espanyol, el 20%. El Jorge Martínez està al control de so, Bacigalupo i Navarro estan a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Comencem, que avui tenim la penúltima jornada a Primera Divisió i comencem buscant les novetats dels partits del Camp Nou i de Valdebebas, que és on està el títol de Lliga en joc. Els dos partits, repeteixo, a partir de les 9 de la nit, Barça-Osasuna i Real Madrid-Villarreal. Comencem amb les novetats al Barça. Elena Condis, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Bé, el Barça, evidentment, ha mirat de guanyar el partit d'aquesta nit. Primer, per mirar d'allargar una mica més la Lliga, si el Real Madrid punxés, i després, perquè encara que el Madrid es proclami avui campió, el Barça necessita arribar a la Champions amb bones sensacions.
Sí, sí, és l'objectiu, guanyar sí o sí i també millorar la imatge de l'equip pensant, si no és en la Lliga, en la Champions. El proper 8 d'agost visita el Nàpols al Camp Nou en la tornada de vuitens. El Barça, per seguir mantenint la mínima esperança en Lliga de guanyar Osasuna i esperar que el Madrid no ho faci, que punxi contra el Villarreal per arribar, doncs això, amb opcions a l'última jornada aquest diumenge, jornada unificada també. El vestidor, et dic que de portes cap endins ja fa dies que donen la Lliga per perduda, ho verbalitzava Luis Suárez, tot i que Setién es desmarca d'aquest discurs i manté que mentre hi ha vida hi ha esperança. Així que el discurs del tècnic no acaba de ser el que tenen els jugadors a dins, a portes cap endins. Messi no ha descansat ni un minut, després de l'aturada avui tampoc ho farà, és l'únic que ho ha jugat tot, Pichichi a la Lliga amb 22 gols, però fa 3 partits que no marca, i a la convocatòria, ja ho comentàvem ahir, la gran novetat és que recupera De Jong, Setién, amb l'alta mèdica, tindrà minuts, jo crec que des de la banqueta. S'ha perdut 8 dels 9 partits post-confinament per una lesió muscular, que es va fer el primer partit a la represa de Mallorca fa un mes. En canvi, és baixa Griezmann, qui confia en estar recuperat precisament el 8 d'agost per la tornada contra el Nàpols. També tornen Ansu Fati, podria ser titular, i Artur, que només jugarà si és estrictament necessari.
Doncs vinga, disparem la Loto Kike, a veure què planteges.
Complicada, però jo crec que Ter Stegen en porteria, que mantindrà la defensa, amb Semedo, Piqué, Lenglet i Alba, un Titi continua de baixa. Al mig del camp, Busquets, Arturo Vidal i Sergi Roberto. I ja veurem, perquè jo crec que Riqui Puig potser el reservarà pensant en que el filial té promoció d'ascens aquest diumenge a Marbella. Per tant, posaria un trident, recuperaria el 4-3-3 amb Messi, Suárez i Ansu Fati.
Molt bé, aquesta és l'aposta de l'Helena Condis, a veure què fa Quique Setién. Recordem, Helena, la llista de percebuts, que és llarguíssima. Tampoc poden començar a netejar-se futbolistes del primer equip, perquè, com tu deies, tampoc podrà tirar del filial Quique Setién de cara a l'última jornada, perquè el filial, aquest cap de setmana, es comença a jugar la promoció d'ascens a segona divisió A.
Sí, sí, la plantilla és curta i és això. De fet, a la convocatòria només hi ha 3 futbolistes del filial, perquè Ansu Fati porta tota la temporada en dinàmica de primer equip i només hi són Arnau Tenas, Araujo i Riqui Puig. Veurem quants apercebuts utilitza Quique Setién, però jo crec que la gran majoria són 7, els que estan a una targeta a la suspensió: Piqué, Messi, Suárez, Rakitic, Vidal Júnior i Braithwaite.
Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Fem ara un apunt del rival del Barça, d'Osasuna, amb l'Alberto Sanz, des de Cope Pamplona. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo llega Osasuna a la cita? Ya con los deberes hechos desde hace jornadas y tranquilos, ¿no?
Sí, la verdad es que tranquilos, aunque podría ser que cuando un equipo llega tranquilo quiere ponerle la matrícula de honor a la temporada, porque recién ascendidos, está salvados con 5 jornadas o a falta de 2 está con 48 puntos. La verdad es que es satisfactorio para todo el entorno del Club Atlético Osasuna. Arrasate ya ha reconocido que es muy difícil disfrutar en el Camp Nou, considera que es muy complicado poder ganar, pero que obviamente van a hacer lo que han hecho con él sus jugadores durante las 2 últimas temporadas, que es salir siempre a ganar y intentarlo. Luego veremos cómo sale el partido, pero la verdad es que se presupone complicado frente a todo un Fútbol Club Barcelona, que por lo menos me imagino que tratará de hacer sus deberes por esta lucha por el título.
Sí, sí, claro, para intentar alargar el tema si el Madrid falla y sobre todo para llegar a la Champions con buenas sensaciones. ¿Hoy en lo deportivo hay alguna novedad importante?
Pues mira, misma convocatoria que el anterior partido frente al Celta de Vigo. No ha podido recuperar Yago Barrasete a Rubén García, una pieza fundamental, así que van los mismos. Y sí que te puedo decir que Arrasate va a buscar cambiar el equipo. No va a jugar el mismo 11 que frente al Celta, pero sí que van los mismos convocados. Y también te digo que aquí la afición está rescatando la última visita de Osasuna al Camp Nou, donde por cierto Osasuna jugó con una equipación naranja, que fue el primer gol de Mascherano con el Fútbol Club Barcelona de penalti.
Sí.
No sé si recuerdas, y sí, que aquí, sí. Pues que aquí sentaron realmente mal las risas que había en el banquillo, entre ellos de uno de los nuestros, Juan Carlos Unzué, que era uno de los que se reía con ese gol de Mascherano. Algunos no supieron entender que el Barça estaba jugando otra cosa, y cuando lleva 7 goles, pues obviamente es todo un poco más distendido, pero aquí sentaron mal y algunos no paran de recordarlo.
Bueno, pues a ver cómo va hoy. Alberto Sanz, gracias, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.
Pendents de la saïda del Camp Nou a partir de les 9, però sobretot molt pendents també del que passi a Valdebebas, perquè qui ho té a la seva mà és el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, pues a sentenciar el Madrid, ¿no, hoy?
Sí, sí, no cabe duda. Ese es el objetivo, seguir con el pleno, 9 de 9, 27 puntos sobre 27 posibles. Y cantar el alirón. Es cierto que tiene margen el Madrid, siempre y cuando el Barça derrote a Osasuna hoy. Si hubiera tropiezo el próximo domingo, probablemente ante un Leganés, lamentablemente para los madrileños descendido, habría una segunda posibilidad. Pero el guión es ese, Zidane ya le escuchaste ayer, no se sale del discurso, del camino, aunque solo hacen falta matemáticamente 2 puntos, pero si el Madrid hoy tumba al Villarreal, pues se proclamará campeón de Liga.
Solo tiene Zidane una baja, la de Marcelo, ¿no?
Sí, bueno, una baja por lesión, Marcelo, y otro que no entra en sus planes porque él mismo se borró la previa ante el Athletic. Le dijo James a Zidane que para ser tan poco importante, para no tener importancia en sus planes, prefería no viajar, algo inaudito, que realmente no recuerdo en los últimos tiempos. Pero bueno, por decisión técnica de entonces, James no entra en los planes de Zidane, y son 24 los futbolistas que están convocados, así que tendrá que hacer incluso un descarte de cara al partido de esta noche.
Supongo que irá con todo para intentar cerrar la liga, ¿no? Que sacará toda la artillería.
Sí, yo creo que sí. Bueno, como siempre, igual remata la alineación con alguna sorpresa. Nadie esperaba el otro día los cinco centrocampistas en Granada, algo que ya estrenó en enero, queda muy lejos, en la Supercopa de España en Arabia contra el Valencia y contra el Atlético de Madrid. Yo creo que Hazard, que es la gran incógnita en el once, sigue con alguna molestia, aunque ha dicho Zidane que está mejor, no va a ser titular, y a partir de ahí, bueno, pues ve si tienen casi todos los centrocampistas cabida en el centro del campo, si Vinicius es uno titular y si entra Marco Asensio, ¿no? Pero vamos, Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, porque Marcelo está lesionado, Casemiro, Kroos y Modric, yo creo que van a tener cabida en el once inicial, y podría cerrar con Asensio, Isco y Benzema, aunque hay que ser cauteloso. Vamos a ver si Valverde, si Vinicius, si Rodrigo pueden colarse en ese once.
Oye, y si el Madrid es campeón hoy, recibirá ya el trofeo en Valdebebas, y después Miguel Ángel, a ver si la gente hace caso y no va en más a Cibeles, ¿no?
Sí, el mensaje está siendo claro por parte del Real Madrid. Anteayer ya lo hacía oficial en sus canales oficiales. No va a haber ni visita de la plantilla al Ayuntamiento, ni a la Comunidad de Madrid, ni por supuesto se van a desplazar a la fuente de las Cibeles. Este año es así por la pandemia, y todo el mundo, Zidane, aunque ayer no quiso unirse directamente, dice que hay mucho ruido en cuanto a celebraciones y vacaciones y que él solo piensa en el Villarreal, pero vamos, que todas las autoridades respaldan esa iniciativa del Real Madrid para que no haya concentraciones masivas y no pueda haber nuevos contagios. En cuanto a si el Madrid gana, te comento que Alberto Gómez Reino, que es director de Relaciones Institucionales de la Federación, sabes que aunque están impugnadas, hay abierto un proceso electoral en la Federación, no va a ser Luis Rubiales en este caso, si el Madrid gana la Liga, el que entregue la Copa. Recuerdo que hace 3 años, cuando el Madrid ganó la última en Málaga, Modric no se lo creía, le preguntó a Bale, ¿y la Copa? Dijo el galés, no hay Copa. Sí, sí. Dijo Modric, ¿cómo? Bueno, pues afortunadamente, porque creo que en esto debíamos avanzar, la Federación ya entrega la Copa, como bien sabéis, en Barcelona, y este año va a ser el director de Relaciones Institucionales el encargado de hacer la entrega.
Muy bien, pues a ver si es hoy el día. Te escuchamos después, Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Otro para ti, hasta luego. Y también es importante saber, conèixer amb quin esperit, amb quins ànims es presenta la cita al rival del Real Madrid, que és el Villarreal. Alberto, Marco, hola, buenas.
Hola, ¿qué tal, Joan?
Bueno, todavía se está jugando cosas el Villarreal, ni más ni menos que asegurar plaza de Europa League. Lo que pasa es que tiene dos balas todavía. Tiene la de hoy y, si no, todavía tiene la del último día, el domingo contra el Eibar, ¿no?
Sí, así es. Incluso ya la podría haber arreglado si hubiera vencido este pasado lunes en casa la Real Sociedad, pero en un partido donde se había superado especialmente por alto en jugadas de estrategia, cayó 1-2, le dio más vidilla al conjunto Churi Urdín y se complicó un poco más las cosas. Yendo ahora a visitar el Real Madrid a Valdebebas, con casi la necesidad de sacar algo positivo para poder afrontar el último encuentro con algo más de aire.
Uh-huh. Para la gente del Barça que nos esté escuchando, ¿le das muchas opciones o pocas al Villarreal de sacar algo hoy de Valdebebas? ¿Cómo lo ves?
Pues va a depender sobre todo de cómo se presenten físicamente. Ayer Javi Calleja comentaba que tenía jugadores tocados, que va a tener piezas importantes, como es el caso de Vicente Borra, que hasta última hora no se sabe si va a poder ser de la partida, y sobre todo se va a tener en cuenta si pueden frenar la salida en trombo del Real Madrid, que está el técnico madrileño. A partir de ahí, el Villarreal ha demostrado en esta época post-confinamiento que sabe aprovechar muy bien sus oportunidades, que fuera de casa se ha mostrado especialmente solvente, aprovechando muy bien las pocas ocasiones que ha tenido, y tal vez ahí es el clavo ardiendo en el que se coge la afición amarilla para ver si se puede sacar algo positivo de ahí, de la capital de España, y así también fastidiarle un poco la lirona al conjunto de Zidane.
Además, hoy en lo deportivo recupera Gerard Moreno, ¿no?
Sí, es la principal novedad, el baluarte, el pichichi nacional en la categoría. Se notó mucho la baja ante la Real Sociedad de el de Santa Perpetua de la Moguda, y hoy, por suerte, regresa para alivio también de un Javi Calleja, que es que no tiene más delanteros, porque Carlos Bacca ya se lesionó la pasada semana para todo lo que queda de liga, y Paco Alcácer, que parecía que podía regresar ante Real Sociedad, que tiene unas molestias que hacen que sí, que no, finalmente no ha viajado a Madrid en esa lista de 25, y con lo hace que eso, que se quede solo el delantero catalán como única bala en ataque para el conjunto amarillo.
Pues a ver de qué es capaz el Villarreal en Valdebebas esta noche. Alberto Marco, gracias, un abrazo.
Un placer.
Que vaya bien. De seguida més a Esports Cope sobre el desenllaç de la Lliga. Abans, missatge de Berti. Ha vuelto la Liga, los goles, el VAR y, por supuesto, nuestros amigos de Berti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Y por eso te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Les 3 i 22 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra, en el dia en què es disputa la penúltima jornada de Lliga a Primera Divisió, la jornada que pot decidir el campió. Volem comentar la jugada amb Damià Abella, exfutbolista, va ser jugador del Barça i també d'Osasuna, entre d'altres equips. Damià, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé, em sembla difícil, no?, que el Madrid falli avui, Damià, o què?
Jo no ho crec, honestament. Crec que el dia era el dia de Granada, quan podíem patinar. Van treure el partit de manera solvent i, en certa manera, crec que ara és, bueno, evidentment poden passar moltes coses. El futbol mai està, no hi ha res senzill, i dos partits han de perdre com a mínim, no? 5 punts,
sí.
Però aquí estaria una mica el tema, que jo crec que és complicat, no pel Barça, que crec que treure els partits davant, sinó perquè el Madrid està tan a prop que és molt complicat que un equip acostumat a guanyar i a tan igual com el Barça en aquests moments claus no sol fallar. Per tant, ho veig molt difícil.
La Lliga sembla que se li escapa al Barça, i la pregunta de mi és: per què creus que aquesta Lliga se li ha escapat al Barça quan el Barça va tornar després de la aturada pel Covid amb avantatge a la classificació?
Jo hi faig dues lectures. La primera lectura és el primer tram de la temporada. Hi ha un primer tram on es perden molts punts. El Barça amb el Verde, estic parlant.
Sí.
Perd punts a Pamplona mateix, si no estic on fos, al camp de l'Atlètic Bilbao, contra l'Atlètic Bilbao, o sigui, es perden més punts que històricament, o darrerament els darrers anys, s'havien perdut contra rivals que, en principi, no acostumaven a treure't gaires punts. I en aquest transcurs, crec que aquesta Lliga està sent una Lliga de menys punts que les temporades anteriors, en xifres jo crec que és una mica encertat, i a més afegim-hi, sota el meu punt de vista, el trànsit també del canvi d'entrenador, que va suposar, doncs, el que va suposar, una situació que el Barça, teòricament, amb una fotografia a la classificació, tant en Champions com en Lliga, era una situació estable, però, bueno, sí que és cert, no?, que ja des de l'inici de temporada marcava alguns símptomes d'un equip gastat, un pèl d'habilitat, una mica just en molts aspectes. I s'ha seguit mantenint. I aquest peatge que s'ha pagat, tot i que s'ha, en certa manera, millorat, arreglat en el procés de entrar el nou entrenador i donar la dinàmica que el propi entrenador vol, doncs el Madrid, especialment post-confinament, ha aconseguit encadenar un número de partits enorme, sense perdre, no només sense perdre, sinó guanyant, que fa que es distanci el suficient com perquè el Barça no el pugui trobar.
Creus que el tema VAR ha tingut alguna incidència en tot això? Que n'hem parlat molt a les últimes setmanes?
Mira, jo no sóc gaire de pensar que hi ha mans per darrere ni... Honestament ho dic perquè tinc la sort d'estar al futbol professional. A més, conec algun dels àrbitres que han xiulat al Madrid en aquest període, no?, de postconfinament. El que sí que crec i així, si agafo així una visió el més objectiva possible des de fora, és que jo crec que el Barça no ha estat perjudicat ni tampoc ha estat beneficiat, però aquell que m'ha dit en un conjunt de jugades grises ha estat beneficiat. Injustament? No. La meva opinió és que no. Ha sortit beneficiat. Per què? Doncs perquè considero que l'eina, el VAR, és fantàstica, crec que s'ha de seguir utilitzant, però sí que penso que sovint s'ha de limitar en l'àmbit d'actuació del VAR. En concret, tot allò que sigui rearbitrar accions, on hi ha contacte, on l'àrbitre ja ho ha jutjat, em sembla que no entres sempre o no entres mai en una decisió amb quòrum. És una cosa diferent que siguin mans o no siguin mans, s'han vist o no s'han vist. Sigui un peu dins la ratlla o no sigui un peu dins la ratlla. Hi ha hagut una agressió que no ha vist ni l'àrbitre ni l'assistent. Tot, hi ha moltes coses que sí, però tantes altres les trobo que... sincerament, penso que hi ha tants grisos, tantes accions, que o es fan totes i es arbitra, que no soc d'aquest parer, o bé es redueix una mica l'àmbit d'actuació. I crec que per aquí haurien d'anar, sota la meva opinió, el futur del VAR.
Una última cosa, Damià. Com veus l'equip de cara a la Champions? Perquè se'l veu molt cansat en aquest tram final de la temporada. Per la Champions encara queden setmanes, però és que l'equip fa trams de futbol molt bons i molt dinàmics i després cau, com per exemple l'altre dia a Valladolid, una primera part fantàstica, i es cau absolutament a la segona. Com el veus?
Jo l'equip el veig molt just, però ja des de temporada, a principi de temporada, el veig molt just. Just no només de forces, que possiblement també, però el tema de 5 canvis crec que té marge més que suficient, el veig just en relació als hàbits competitius, inclús. I no és una crítica, és simplement una percepció que tinc jo. Hi ha un punt que li és molt difícil al Barça fer un partit rodó. Aquesta temporada és que et diria que pràcticament cap partit rodó ha fet Villarreal, possiblement el que encadenes tot el partit i poc més, eh? Mm. Poc més. A sobre, hi ha alguns rivals que han cedit molt el joc, tendeixen a especular molt darrere, i en aquest escenari s'està fent molt complicat. I això fa que baixi també molt de vegades la intensitat del propi joc i del propi equip. Jo per Champions el veig un candidat, és evident, però és que tampoc ho veig una mica com la Lliga, que si és capaç de treure els resultats amb el talent que té, que el talent va sobradíssim, doncs sí, però em genera certs dubtes. I també és cert que Leo Messi en concret, no? Doncs que el rendiment és altíssim, però dins del seu pic de rendiment màxim està un pèl per sota, motivat per moltíssimes coses, eh? Segurament per un volum de minuts més alt de manera consecutiva del que venia jugant habitualment.
Sí, perquè no ha descansat absolutament res.
Exacte.
En fi, Damià, gràcies per l'anàlisi. Anem parlant, una abraçada forta, eh?
Una abraçada molt forta. Gràcies a vosaltres.
Abans del debat, saludo al Víctor Navarro. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que recuperem un parell de reflexions del ministre de Sanitat, Salvador Illa, ahir al Partidazo, parlant del futur del futbol en referència i en relació amb la pandèmia.
Va explicar-li a Juanma Castaño que no perilla el partit de vuitens de Champions al Camp Nou, recordem, a porta tancada i amb l'empat a 1 a l'anada a Nàpols. Salvador Illa, al Partidazo.
La situación en Cataluña es efectivamente, como dice usted, preocupante. La estamos siguiendo muy de cerca junto con las autoridades sanitarias de Cataluña. Yo creo que por el momento no peligra la celebración del partido de fútbol el día 8 de agosto, que, como usted bien dice, es a puerta cerrada.
Dissabte 8 d'agost a les 9 de la nit, Barça-Nàpols. I el ministre també va afirmar que de moment no veu opcions que el públic pugui entrar als estadis el proper 12 de setembre, amb l'inici de la Lliga.
La Liga vuelve el 12 de septiembre. ¿Usted cree que volverá con público o es muy pronto?
Mire, yo hoy no lo veo, pero vamos a esperar, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Quiero decir, además, que es una decisión que la tiene que tomar el Consejo Superior de Deportes, habiendo escuchado a los organizadores de las competiciones profesionales, a las comunidades autónomas y al mismo Ministerio de Sanidad. Yo, sinceramente, hoy, si tuviéramos que tomar la decisión hoy, no lo veo, ¿eh? Pero, insisto, vamos a esperar. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas estos días y en todo caso daremos nuestra opinión al Consejo Superior de Deportes, que es quien en base al Real Decreto de Nueva Normalidad, el Real Decreto 21/2020, le corresponde tomar la decisión.
Un Salvador Illa que va insistir al Partidazo amb la prudència a l'hora de celebrar títols, ascensos i permanències. Els aficionats a casa i evitem concentracions.
3:45, de seguida el debat.
El Madrid no punxa a Granada i la Lliga es pot decidir aquest dijous o no.
i ho viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, el Barça ha de guanyar per si de cas. Al Camp Nou, Barça o Osasuna. I la emoció a la resta de partits.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
COPE, estàs informat.
Vinga, obrim debat a Esports COPE amb el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Bona tarda.
Bona tarda. Què tal, Joan? Molt bé.
Molt bé. Saludo també al Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, bona tarda a tots.
I també al Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda.
Bona tarda. Oli, que tenim avui un tiempo de juego apassionant d'aquells a la vieja usanza, amb nou partits de futbol alhora, eh? Això fa temps
que no es dona. Sí, sí, el normal és que guanyi el Real Madrid, però jo, per exemple, estava pensant, no? Estàs guanyant aquí perquè, clar, el Barça el que ha de fer és guanyar per si un cas, no?
Sí.
I estàs aquí, doncs, pendent del que passava al Debe, van 0-0, 0-0, 0-0, encara i tal, hi ha una falta a favor del Villarreal i pa, pa, i la fica Santi Cazorla. Doncs ja està, 0-1. Jo crec que hi haurà emoció, perquè en qualsevol moment del partit a lo millor marca el Villarreal i tal, i no sé, espero que sí, per bé de Tiempo de Juego, per exemple. Sí, i sí, que tot es decideixi a l'última jornada el pròxim diumenge.
A veure, Dani, creus que es decideix avui el tema o que podem arribar a l'última?
Sí, jo a l'enquesta que feu avui els oients jo contesto que sí, que crec que el Madrid avui serà campió, però dono per vot, sí, segur que hi haurà el que diu l'Oli, en algun moment hi hagi emoció, hi hagi intensitat i estiguem allà pendents, que sí, que si no, però jo crec que el normal és que guanyi el Madrid, però ho dic perquè sortiran molt motivats per tancar-ho tot i ja, no només per no equivocar-se i que el Barça es pugui colar per allà, sinó perquè m'imagino que volen tancar la carpeta de la Lliga i pensar ja en el City, encara que ho tingui molt difícil i tal, i d'utilitzar l'últim partit doncs, per descansar o per fer qualsevol tipus de proves. Per tant, jo crec que guanyarà el Madrid. Ara ens ho passarem bé perquè és molts partits a la vegada i ja l'Esports Còpia que tu has presentat avui és gairebé Tiempo de Juego, perquè és de connexions aquí i allà, que si sí, les persones... Que són... Vull dir que és vibrant i ho disfrutarem.
Sí, sí, a veure què passa, Júnior. Mai se sap què pot passar en el món del futbol. Per exemple, l'altre dia el partit del Granada, que la gent del Barça estava esperant a veure si el Madrid punxava o no. De sobte el Madrid es posa 2-0 la primera part, fa una primera part de fàbula, penses que el tema ja està de tino beneït i a la segona part marca el Granada i al final fins i tot va poder empatar el partit. O sigui que veurem què passa.
És la gràcia del futbol. Jo avui, la jornada avui la recordo com bueno, jornada de futbol a l'antiga, no? Amb la ràdio, amb bueno, Esports COPE o...
Tiempo de Juego.
Amb Tiempo de Juego. I escoltar tots els resultats i que després que bueno, que el Madrid també té la pressió aquesta de que ha de guanyar si vol guanyar la Lliga i que mai se sap. Jo? I que serà emocionant i que estarem tots pendents del que pugui passar. Vull dir, si va passar a Tenerife, per què no pot passar avui? No?
Sí, sí, no, i Jukic i tot allò del Deport, sí, sí. València, per exemple, no? Jo he dit lo de Santi Cazorla. Primer he mirat la llista, no, de convocats, no sigui que és que Santi Cazorla no jugui, no? Però sí, sí, juga Santi Cazorla, està a la llista de convocats de Javi Calleja, i a més, no sé si recordeu vosaltres, que em sembla que va donar alegria al Barça quan jugava al Màlaga, al Bernabéu, sembla que va marcar de falta i va capgirar una mica la classificació, no?
Pot ser, no recordo, però pot ser. Pot ser.
Les faltes de Santi Cazorla, bon gol, venga. Doncs ja estem, no?
A veure.
Però bé, és una manera d'engrescar una mica la gent de que era el programa de ràdio.
El tema és que al Barça, Oli, se li escapa la Lliga i us volia preguntar per què. Per què se li ha escapat aquesta Lliga al Barça?
Doncs perquè després de la pandèmia i tot això, doncs s'han deixat de competir, o el que deies ara amb el Damià, no? Que la segona part... No s'ha vist un Barça que ha completat bé 90 minuts. De manera que ha empatat davant del Sevilla, davant del Celta, i gràcies perquè va poder guanyar el Celta al final amb Nolito. I bé, té el que es mereix. És veritat que hi ha argumentacions també de cara al VAR, no? De que a vegades doncs, el que va dir el Piqué després del partit de Sevilla, el Piqué ja semblava doncs, que estava amb la veritat, no? El Piqué, que seria molt difícil, vist el que estava fent el VAR i el Real Madrid, que si ells havien punxat com havien punxat a Sevilla, ja estava pràcticament perduda la Lliga.
Sí, sí, Dani, ho va veure clar Piqué aquell dia, eh? Sí, sigui sí. Per una cosa o per una altra, perquè ja va veure que el Barça no anava a fi, o perquè les actuacions arbitrals podien bufar a favor del Madrid, ja va veure clar aquell dia que la cosa estava molt complicada.
Profeta Piqué, té raó, el tema del VAR és indiscutible, més enllà de que siguis de l'equip que siguis, jo crec que fins i tot els madridistes poden reconèixer no que hi ha un complot i tot això, no, però que simplement des que hem tornat del confinament l'arbitratge ha afavorit el Madrid, però jo crec que el Barça no perd la Lliga per això, la perd perquè pels seus propis errors i hi ha hagut algun moment que fins i tot he pensat que era un miracle que estigués líder o que estigués lluitant-la, perquè si ens posem a repassar les coses que li han passat, que ha perdut Messi, que ha perdut Suárez aquesta Lliga, que ha canviat d'entrenador, que el president ha tingut un pollastre gegant amb les xarxes socials, que o sigui, tot això no són excuses, però vull dir que fan que el Barça guanyés aquesta Lliga, que s'està realment miraculós. I després una última cosa, que si tu mires els punts que té el Barça i els que pot aconseguir en les jornades que queden, és gairebé clavat, calcat a l'any passat. Quina és la gran diferència dels punts que vas fer l'any passat al Madrid? El Madrid no existia, el Madrid al gener ja estava fora de la Lliga i aquest any el Madrid ha existit, i aquí per mi és la gran diferència.
Sí, és un cúmul de coses, Júnior, però si haguessis de subratllar alguna de per què el Barça no guanyarà aquesta Lliga, quina seria?
És que no l'heu dit, i jo crec que és la principal i la bàsica perquè puguem reconduir tot això en el futur, i és que crec que l'equip està caducat. No té més, o sigui...
Com un iogurt.
Sí, com un iogurt, vull dir...
Però igual de caducat any, que l'any passat, any, Júnior, no?
Igual, no, bueno, més perquè és un
any més. Bueno, un any més, sí, però vull dir...
Un any més, vull dir, i l'any que ve serà encara pitjor. Crec que portem molts anys de molts bons resultats i de títols i d'alegria barcelonista, però ha arribat el moment, no hi ha aquest any, sinó anteriors, en què haurien d'haver pres decisions i renovar el planter. Perquè és llei de vida del futbol, i això no vol dir desmereixer els nostres jugadors, és simplement acceptar la realitat, i que arriba un moment en què les carreres s'acaben i s'han de renovar. Mm. I s'ha de saber vendre a temps i renovar la plantilla. I aquest és, crec que és el motiu principal, sense haver d'acusar ningú més.
Jo no veig de cara a l'any que ve una gran revolució, perquè a Bartomeu li queda encara un any, i si no ha pres decisions dràstiques en aquest sentit fins ara, dubto que aquest any les prengui, així que jo, si arriba una gran revolució, una gran renovació, l'espero més després de les properes eleccions.
I a més aquest any, perdona, t'afegeixi, tens l'inconvenient del coronavirus, que fa que tu no puguis vendre amb normalitat ni que els clubs puguin comprar amb normalitat. Llavors, és una situació que arrossegaran tots els equips, amb l'agravant que comporta pel Futbol Club Barcelona.
Sí. És veritat, Oli, que l'equip arriba físicament. Ja no ha estat bé de to durant tota la temporada, però l'altre dia a Valladolid, per exemple, fa una primera part per mi molt bona, i a la segona cau d'una manera brutal.
Clar, clar, és que el Valladolid també juga, no? I Sergio González va posar davanters i va sortir amb jugadors més joves que els jugadors del Barça. I els canvis que deia l'altre dia, per exemple, el Tani Senabre, és que els que han sortit han empitjorat el que havia a la primera part, no? De manera, i a més, és veritat, no? És que havies jugat el dimecres i jugues el dissabte a Valladolid, amb més de 30 graus de temperatura, 7:45 de la tarda, allà a Castella, no? Doncs tot es nota, i també l'edat, no? El que deia el Júnior. De manera que és normal que no completis un partit, a excepció del de Villarreal, com deia el Damià, perquè, clar, allà, doncs, l'equip rival era una posada en joc molt, molt còmoda per part de Javi Calleja, i va tenir el dia el Barça, però sí que és veritat que no aguanta els 90 minuts, i tampoc davant de l'Espanyol, per exemple, a casa, no?
Sí. Per això que amb aquest estat de forma, Dani, home, queden setmanes per la Champions i es pot descansar i tal, però per això no permet ser molt optimista.
No, tot i que pot sonar la flauta, perquè sí? Sent el format que és i tenint Messi i tal, home, és, evidentment la temporada no convida a l'optimisme, el sorteig tampoc, però jo tampoc ho descartaria 100% i ja baixaria la persiana i pensant l'any que ve. Jo crec que alguna cosa sempre pot passar al camp quan hi ha aquests jugadors, però és veritat que si haguéssim de jugar diners tots, no ens els jugaríem perquè el Barça guanyi la Champions. Igualment, el tema de l'edat, que és completament cert i que, com diu l'Oli, jo també ho vinc dient i tal, però...
Edat-rendiment, eh? Vull dir, al final no ens centrem en l'edat.
Això t'anava a dir, perquè el Madrid, anava a dir, Júnior, que el Madrid ha guanyat bastantes Copes d'Europa seguides amb uns jugadors d'una edat relativament... O sigui, ara no em recordo les edats exactes, però Cristiano, Sergio Ramos, Keylor Navas...
Sí, equips amb mitjanes d'edat elevades.
Sí, sí, i guanyava Copes d'Europa seguides.
Modric. Sí. Sí. Uh-huh. Sí, sí. De cara a la Champions, Júnior, tu tens esperances o poques, o cap, o...
No, a veure, jo com a barcelonista sempre tinc esperances, i més amb el nou format, o amb el format d'emergència. Coincideixo amb el Dani, que tot pot passar. Però, bueno, la pregunta és, a mig llarg plaç, com ho veus? Pues ho veig malament. Per aquesta Champions, com ho veus? Pues bé,
és que, a més a més...
No em jugo els diners pel Barça, però crec que pot sonar la flauta, perquè el format t'ho permet.
A més, Júnior, Dani, Joan, el que se sap ja és que si elimines el Nàpols, està el Bayern de Múnich.
Sí, sí.
Ja això se sap, això.
Fa molta por, això.
Sí, sí. Sí, perquè, Júnior, el Bayern és un equip molt potent, que ha acabat molt fort la temporada, sí, i que és que tenen de tot, sí, tenen de tot.
Però és potent a Alemanya, també. Vull dir, insisteixo, pot sonar la flauta. Em faria més por el Madrid que el Bayern de Múnich.
I el Madrid el doneu per mort, el Madrid, o no? El doneu per mort, o no?
Sí, jo sí.
Tu sí?
Jo sí.
Ets així de kamikaze?
I tant, i tant.
Jo no.
Jo tampoc, jo mai, eh?
Jo no.
I no juga Ramos, no?
Sense Ramos, sí. Sense Ramos.
Fa molt de temps, eh?
Uh-huh. Sí.
Jo crec que és dels pitjors Madrids de fa molt de temps. Crec que ha guanyat la Lliga per un pèl. O sigui, per un pèl. Hem parlat d'arbitratges, de que el Barça suïcida...
Encara no, Dani, encara no.
Dani, que això queda gravat, eh? Vigila, eh?
Encara no.
Jo crec que el City és millor equip que el Madrid, d'aquí a Lima, i crec que és l'any ja que ho demostri d'una vegada. I el Madrid, sempre que ha tingut una mínima estrella tipus Cristiano, jo mai m'atreveria a dir això. De fet, li va tocar el PSG, tothom el donava per mort, i vaig dir, ja veuràs com el Madrid es carregarà el PSG i tal, i ho va fer. Però jo aquest any al Madrid, per mi no és... És que et diria una cosa, no és ni millor que l'Atlètic de Madrid en una eliminatòria de Champions.
Mm. Veurem, ho comentarem. Ho deixem aquí de moment, amics. Oli, Dani, Júnior, gràcies,
A vosaltres.
Una abraçada, que vagi bé.
Adéu.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, protagonistes, debats...
Emilio, ¿tu Mallorca se va a salvar o qué?
No, es muy complicado. Ahora, el entrenador este nos lo quitarán rápido, yo creo, porque este tío es muy bueno, muy bueno.
A ver si acabará l'Espanyol, aquí.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Doncs de l'Espanyol parlem. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que tenim aquesta nit València-Espanyol, però a l'Espanyol estem més pendents del tema de la banqueta que del partit, eh?
Sí, perquè la veritat ja se li està fent llarg aquest viacrucis a Rufete, del qual li queden dues parades, eh? Les dues últimes, avui a Mestalla i el proper diumenge contra el Celta de Vigo, abans que el Rufete entrenador deixi pas al Rufete director esportiu. Això sí, quan Rufete torni a ser director esportiu, estarà molt desgastat i molt erosionat després del seu pas per la banqueta blanquiblava, on, recordem, a dia d'avui, ja manca de dos partits, no ha sumat cap punt pel caseller del Real Club Esportiu Espanyol. Rufete a l'eix de totes les mirades, assenyalat per tots els dits, enfocat per totes les crítiques que li reclamen que faci un pas al costat, i sobre això, sobre aquestes crítiques, parlava l'ara tècnic en aquesta prèvia davant del València. Un Rufete que vol fer autocrítica fins al moment on agafa de manera plenipotenciària la direcció esportiva i que, a pregunta del nostre company Javier de Haro, no es planteja la dimissió.
Bueno, las críticas yo creo que es importante que se hable sobre tu parte profesional, no sobre tu persona. Yo lo tengo claro. Yo entiendo sobre todo una cosa, es decir, la decepción de nuestra afición por estar aquí, pero también desde aquí les digo que para poder subir a primera... Lo primero que tenemos que hacer nosotros es autocrítica y...
¿Se ha planteado dimitir?
Bueno, si fuera el máximo responsable, no sé si me lo plantearía. Pero vuelvo a repetir, soy el responsable, porque era el responsable del primer equipo. No hice nunca nada en la academia y podíamos estar así un rato más. A partir de ahí, todos tienen su opinión y yo la voy a respetar.
tampoc valdria de res, evidentment, estar discutint, i valdria més mirar i enfocar cap al futur, eh? Cap a qui serà el proper entrenador i cap a aquests moviments ràpids, en forma d'entrades i sortides també, que haurà de fer l'Espanyol i que intentarà, en boca de Rufete, que s'accelerin a partir del proper dilluns. Les últimes informacions, l'últim nom en sortir a la palestra, Vicente Moreno, el tècnic del Mallorca. Respecte al futur entrenador, Rufete més enrocat que Anatoli Karpov lluint les peces negres. Res a dir fins que no arribi el proper dilluns.
Yo ahora mismo estoy aquí, mañana tenemos un partido y ahora salen nombres para nosotros, para todo el mundo. Y bueno, se cerrará el domingo la temporada y a partir de ahí, en lo que he comentado, que no hay ninguna duda de que se irá moviendo rápido todo, porque hay que construir una plantilla para conseguir, evidentemente, lo que debemos de hacer, que es el ascenso a primera división.
Una mica més clar va ser Vicente Moreno, el de Massanassa. Li queden encara dos partits per intentar salvar el Mallorca. Ja feia temps que la seva etapa en Vermellón la veia acabada, la veia finiquitada, i ara doncs té molts números. Està a la pole position per ser el tècnic de l'Espanyol hores d'ara la propera temporada. Preguntat ahir a la prèvia del partit del Mallorca sobre el seu futur, no aclareix res, però entre línies es poden llegir moltes coses.
Nadie es capaz de asegurar nada y siempre os contesto con la misma pregunta. No sé si vosotros sois capaces de asegurarme que mañana vais al 1000 por 1000 vais a estar trabajando donde estáis o vais a estar ahí sentados. Entonces yo, evidentemente, estoy en la misma tesitura que cualquier otra persona. Y no hay mucho más que decir. O sea, yo tengo contrato con el Mallorca y si hay que hablar de cualquier cosa se hablará cuando termine la temporada, que es mi forma de proceder desde el primer año que estoy aquí.
En fi, que anem a veure si l'Espanyol és capaç de pescar algun puntet en aquestes aigües tèrboles que també presideixen el dia a dia, hores d'ara, del València. El partit a les 9 de la nit, respecte a l'11 inicial, doncs, home, Víctor Gómez pagarà els plats trencats del seu penal contra l'Ibar i podríem veure Oller Olazábal a la porteria.
Així està l'Espanyol. Fem un apunt ara del Girona. Bacigalupo, hola.
Hola, bona tarda, Joan.
El Girona, que podria demà tancar plaça de promoció de descens si li guanya el Cádiz.
Sí, es matar o morir, así se lo plantean en Girona, ya casi sin chances de llegar al ascenso directo. El objetivo prioritario es el playoff. Si ganan mañana, como decías, se aseguran de forma matemática la participación en el playoff, ya que Fuenlabrada y Elche, sus dos competidores principales, se enfrentan entre ellos. El rival del Girona, el Cádiz, llega ya siendo equipo de primera, sin jugarse absolutamente nada, aunque Francisco prefiere no fiarse.
Nosotros hemos preparado el partido de igual manera, igual que si el Cádiz hubiera venido a jugarse aquí el ascenso. Así lo hemos hecho, hemos preparado toda la semana igual, una semana que ha sido un poco más larga y hemos tenido un poquito más de tiempo para recuperar, pero hemos preparado el partido como si fuera el último y el más importante, y de hecho es así. Así que no porque entendamos que el Cádiz mañana habrá que hacer el pasillo, que no lo sé, pero entiendo que sí, vamos a esperar algún regalo, todo lo contrario. El partido está preparado, sabemos lo que tenemos que hacer, ahora falta salir, hacerlo y estar convencidos de ello.
El entrenador del Girona decía también que ya ni siquiera miran a los puestos de ascenso directo y que ve al equipo preparado para enfrentar lo que se viene. Que lo que se viene va a ser con 5 bajas para el Girona. Para el partido de mañana no va a poder contar con Mafeo, Jordi Calavera y Cristian Rivera por lesión, Pedro Alcalá sancionado, que vio la quinta amarilla contra el Lugo, y Brian Oliván, cedido desde el Cádiz, que tiene cláusula del miedo en su contrato.
Això al Girona, i estem també pendents de les promocions o de la promoció d'ascens a segona A, que arrenca aquest cap de setmana a Andalusia. Avui parlem del Sabadell, que té el seu partit diumenge a les 8 davant de l'Atlètic de Madrid B a Algeciras. Tenim comunicació amb el capità del Sabadell, Ángel Martínez. Ángel, hola, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
Ens parles des d'Estepona, no, Ángel?
Sí, des d'Estepona. Vam arribar ahir a la tarda i estem aquí instal·lats ja.
I què tal?
Sí, la veritat que bé. El viatge, bueno, una miqueta passat, el tema de portar la mascareta, la vida, sí. I això, però bueno, ja tenien ganes d'arribar. Oi, perdona.
Què ha passat?
L'alarma, que tenia l'alarma per esperar la trucada.
Ah, doncs mira, ja estem a l'antena, no et preocupis.
Sí, pues, com el que et deia, tenia moltíssimes ganes ja d'estar aquí i bueno, aquesta tarda ja començarem a entrenar i a preparar el partit de diumenge.
Escolta, he vist el comiat que us va fer ahir l'afició, sortint des de la nova Creu Alta, posa els pèls de punta, eh? Brutal, eh?
Sí, brutal, brutal. El vam viure ja des de dintre de l'estadi, quan vam acabar d'entrenar, ja escoltàvem la gentada que hi havia fora. I, bueno, al final la gent, com sempre, no? Ha estat l'any passat que ho vam passar malament per salvar la categoria, va estar al nostre costat, i aquest any estem gaudint tots molt junts. És una llàstima que no puguin vindre, no? Perquè al final jugar en un playoff sense gent és algo estrany, però bueno, ahir ho vam demostrar, estar amb nosaltres, ho sentim a la gent molt, molt a prop i bueno, va ser una carregada de bateria que la tenim a tope per diumenge donar-ho tot i intentar passar de ronda i lluitar per aquest somni que tenim tots.
Escolta, ahir ho comentàvem també amb el capità del Cornellà, és el que tu deies, és una autèntica pena que aquestes promocions s'hagin, és el que hi ha i no es pot fer res, però s'hagin de jugar a porta tancada perquè aquestes promocions es viuen amb una intensitat, una passió, en públic són la bomba.
Sí, clar, tu imagina't, hi ha un partit normal a la nova Creu Alta, és especial, doncs imagina't una promoció d'ascens amb els dos equips. Pues imagina't, és una llàstima, però a la vegada és el que ha tocat, ens hem d'adaptar i, com et dic, a la gent la notem ben a prop, notem els missatges, xarxes socials i bueno, ahir allò va ser brutal, la gent al carrer amb les bengales despedint l'equip i la notarem ben a prop i notarem la seva força per intentar que ens ajudi a aconseguir el que volem.
Àngel, del rival, què em dius? De l'Atlètic de Madrid B, que és un filial, i ja sabem que els filials tenen aquesta doble vessant, no? Per una banda són gent amb molta qualitat, però d'altra banda en algun moment poden pecar una mica de manca d'experiència, no?
Sí, al final, com dèiem, sí que és veritat que és un rival atípic, no és el rival que estem acostumats a jugar nosaltres, perfil Barça B, Villarreal B, és un rival que com bé fa el primer equip, és el reflex, no? És més defensiu, no proposa tant, i bueno, com tu dius, té les seves virtuts, té aquesta, bueno, nanos que en pocs anys estaran jugant a grans lligues, amb molt de talent, i també tenen l'altra banda, que és la inexperiència. Però bueno, no esperem cap regal, simplement nosaltres ens concentrem al 100% en nosaltres, crec que l'equip arriba molt bé físicament, mentalment, arribem amb molts efectius, hem recuperat gent i això ens fa més forts i la veritat que jo sincerament tinc molta confiança en el meu equip i soc molt optimista.
Molt bé. Àngel Martínez, capità del Sabadell, gràcies per estar a Esports Cope i no cal dir-ho, tota la sort del món en la promoció,
Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Adéu.
Dije que prefería la moderación a las posiciones intransigentes de la izquierda o de la derecha y voy a poner todo de mi parte para cumplir.
Mira, ¿yo qué quieres que te diga? Este mensaje dirigido por Feijóo al gobierno central, ahí me da que también cabría dirigirlo al propio PP.
Nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo con esta decisión judicial, que no la aceptamos, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas, ni de los ciudadanos de Lleida, ni ningún lugar de Cataluña.
¿Alguien se da cuenta del descontrol autonómico y competencial que existe en España? ¿Acabará este buen hombre, si sigue en esta deriva, en Waterloo con su jefe?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Cuando escuchas a un experto siempre te dirá, y con muchísima razón, que los guantes son fundamentales para circular en moto. Claro, que un moto experto es el que siempre, siempre te ofrece más por menos en tu seguro de moto. Y eso da un subidón. Por eso Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Disneyland París ha abierto sus puertas el 15 de julio y estamos encantados de verte de nuevo, porque es con tu... pero también tu... y por supuesto tu... y sin olvidar el... con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Fem un apunt de bàsquet amb l'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Què tal, Joan? Bé, bona tarda a tothom.
Com tenim l'operació Tomic al Joventut?
Doncs igual que ahir, en té Tomic ja fa dies que té, que coneix l'oferta del Joventut de Badalona, aquesta proposta, i li està donant voltes. Com ahir t'explicava, l'entorn del jugador ens comenta que voldrien tancar aquesta mateixa setmana el futur d'un Ante Tomic que té 33 anys. Aquesta oferta de la penya econòmicament és inferior, òbviament, al que rebia el Barcelona, uns 2 milions d'euros, però entenen des de l'Olímpic que aquesta oferta té suficient múscul econòmic, que per sou, per durada de contracte i per projecte esportiu pot atraure el pivot croat. És cert que Tomic té ofertes d'equips d'Eurolliga, però la família, i aquest és un factor, la família, Batllori, és un factor molt important. La família li demana no moure's de la seva zona de confort, que és Barcelona. Què pot ajudar, a més, a decantar la balança? Que apreta el Joventut perquè tenia posat els ulls en Jacob Willey, però l'Herbalife Gran Canària ha igualat l'oferta i se l'ha quedat. Compàs d'espera, que diria el clàssico.
Doncs seguim esperant. Albert, gràcies.
Una abraçada, que vagi bé.
També un apunt de motor, Joaquín, que Marc Márquez ha parlat a les últimes hores dels últims moviments a l'equip Honda que afecten al seu germà Àlex.
Sí, lo hizo justo después de que se realizaran los test de Jerez. Recordemos, ayer se corrían los primeros test del circuito de Jerez, mañana ya entrenamientos libres y domingo gran premio. Se hicieron dos turnos de hora y media cada uno, uno dominado por Marc, el otro dominado por Maverick Viñales. Sobre la situación de Honda, Àlex Márquez y Pol Espargaró, habla Marc Márquez.
Tindré un company d'equip nou, que serà el Pol l'any que ve. Té més experiència en la categoria i és un canvi natural i, sobretot, positiu pel meu germà. Ja està molt content que tindrà l'oportunitat durant aquest any i els dos anys que venen de fer-se un lloc a MotoGP.
Con todo ya clarificado, seguiremos pendientes de lo que hagan los hermanos Márquez en esta primera carrera del Campeonato del Mundo de Motos 2020.
Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Chao. I hem de parlar també a 3 minuts per arribar a les 4 de la tarda de futbol sala. Víctor, que el Barça anuncia fitxatge a la porteria. Torna Miquel Feixas.
El Barça ha dipositat la clàusula de Feixas, torna després de dues temporades a l'Indústria Santa Coloma i signa fins al 30 de juny de 2024, ampliable a una temporada més. Aquest és Feixas als mitjans del club.
Hola, culers, sóc el Miquel Feixas i estic molt feliç de tornar a casa. El club de la meva ciutat, el club de la meva vida, on vaig estar 6 anys. I crec que després d'aquests dos anys que he estat fora, torno com un jugador molt més madur. Serà un plaer defensar l'escut, els colors una altra vegada. I estic molt impacient, tinc moltes ganes d'estar amb tots vosaltres al Palau, amb els dracs. Segur que equip, afició, tots units, serem un pels objectius, per guanyar títols i passar-nos-ho bé. Ens veiem!
Feixas va arribar al Barça al cadet, va debutar al primer equip amb 18 anys, va estar dues temporades de tercer porter i torna amb 22 anys al Barça.
Gràcies, Víctor.
A tu.
Adeu. 2 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Gil, vostè remata, com sempre.
Bueno, anem a intentar posar una mica més il·lusionat a l'Oliveros, perquè, efectivament, Cazorla va marcar aquell golarro de falta amb el Bernabéu, amb el Màlaga, era l'1-1, va ser la temporada 11-12, la Lliga de Mourinho, estrenyia una mica la classificació, però és que pocs recordaran que un jove Santi Cazorla formava part del Recreativo de Huelva que el 20 de desembre del 2006 posava 3 piques al Flandes del Bernabéu derrotant el Real per 0-3. Gols de Sinama Pongol i Ketsuku Uche i golaç de Emilio Viqueira. O sigui que, escolti, per què no? Per què no? Coses més difícils s'han vist. Rematem. Víctor Ruiz, el defensa d'Espluga, s'ha deixat el Beşiktaş de manera unilateral perquè no ha cobrat el que ell entén que li corresponia en el temps de pandèmia. Tebas insiste, el City fitxa amb Petroli. La revista Kicker col·loca el sevillista Diego Carlos al Bayern. No sé si he escoltat un somriure de fons. No. Ha donat negatiu per Covid-19 l'entrenador de Djokovic. La Roma ha trencat el contracte de patrocini amb Nike i Nick Calates ja té successor al Panathinaikos de bàsquet. No serà cap altre que Nico Laprovittola, ex-Juventut, ex-Real Madrid.
Gràcies, Gil. La mejor en lo personal,
Igualment, Batllori, els bons costums. Fins al final, sempre.
Sí, senyor, que vagi bé. Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, creieu que avui el Real Madrid serà campió? Sí, 80%, no 20%. En clau espanyol, la quiniela del partit de més talla. Guanya el València, 71%. Empat, 9%. Guanya l'Espanyol, 20%. Avui, tiempo de juego amb la penúltima jornada de Lliga a partir de les 8 del vespre, els partits a les 9. Cuideu-vos molt i guardeu les distàncies.
Esports Cope.
Estàs informat.